alguna cosa fa pudor. Aquí a Dinamarca. Bé, això és un tros de Shakespeare, ja ho sabeu, és Hamlet, no? El que ignorem és si William Shakespeare, quan va escriure això, estava pensant en algú que tenia al voltant, o si en aquell país, a Dinamarca, bé, és que això de l'aigua no ho coneixien gaire. O potser és que era estiu, perquè quan arriba l'estiu les persones suem una miqueta més i els olors corporals també augmenten amb gran potència. Vaja, i no diguem els dels peus i les bambes aquelles que no es treuen mai als adolescents, allò sí que tomba. A vegades l'habitació de l'adolescent fa la mateixa olor que Dinamarca. Doctors, doctor Àlex Camps, dermatòleg, bon dia, bona hora, benvingut. A l'estiu hi deu haver més problemàtica, no? Gent que sua, bueno, molt... Sí, si té la bondat d'acostar-se una micreta al micròfon...
Hi ha més inquietud per aquestes coses, sí.
Sí?
Evidentment, sí.
Ho observen?
Bueno, esclar, és que a l'hivern doncs, moltes coses queden més camuflades.
Però hi,
a
l'estiu... Hi ha gent que vingui
al consultori... I el calçat és ben cert.
Sí, ja, però... És que m'han dit els de la feina que...
Oh, i tant. No, no això no, no... Normalment, el problema és com dir-li a algú que passa això. El problema és una mica més... És invers. Ara, sí que hi ha gent doncs, que és conscient que hi ha un problema de suor, i no és tan sols això, de vegades. És que de vegades les sabates queden hasta mullades.
Sí, sí, no, això també ens en pot donar fe l'altre convidat que avui tenim aquí en el programa, Martín Rueda, podòleg. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hi ha sabates que arriben desintegrades, no?
I tant que sí, i tant, i tant. Sobretot les que són sintètiques, perquè no transpiren, no tenen una permeabilitat perquè la suor s'evapori. Però bueno, és el que hi ha ara,
Són problemes que hi poden ser durant tot l'any, però que quan arriba aquesta època d'estiu... Bé, aquest estiu és una mica típica, de moment, perquè allò calor, de veritat, no n'ha començat a fer. Però esperem que un dia o altre comenci. I hi ha molta gent, doncs, que respecte als peus el que fa és portar-los a l'aire. Han observat que hi ha una música que està sonant? Fixin-se, avui el Sergi Cotillas ha decidit que volia posar música que normalment canten aquests senyors que van amb barret, amb unes camises molt boniques, i vaja... I que van calçats amb unes botes que, no sé, quan se les treuen, vés a saber si no et tombaran, també. Avui, cantants country a la banda sonora d'aquest espai, entrant en la darrera setmana d'aquesta temporada. Hi ha aquesta voluntat que ens caracteritza de resoldre problemes. Hola, Leandre Terol, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Això és la solució i resol problemes dels ciutadans, no?
Clar.
Problemes que a vegades, bé, vist així, en l'òptica de la macroinformació, és, home, un senyor, mira, faci una mica de pudor, no ha de sortir les pàgines del diari, a no ser que, no sé que sigui el senyor Wolfowitz quan es treu les sabates.
Que és una cosa més...
Eh? Que duia els mitjons foradats del senyor Wolfowitz quan es va treure les sabates, perquè no posava la notícia si els peus li feien o no li feien determinada olor o pudor. Avui parlem d'això, ho fem des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, això és la solució. I abans jo li preguntava al doctor Àlex Camps si venia una persona a la consulta dient, és que m'han dit els meus companys que... com es resol això? Us heu trobat amb el cas de tenir algun company, companya de feina, o fins i tot persona amb la qual conviviu, que, noi, que la suor sigui molt forta? Us hi heu trobat? Com resoldre-ho? Què feu respecte, per exemple, als vostres fills adolescents? Que això és un clàssic, no, Martín Rueda?
Sí, sí, sí.
I diu, és que a més ja li dic que es compri unes altres sabates, però no, han de ser aquestes que quan se les treu, tomba.
I ben descordades, i més a més ben gruixudes, i que no transpiren. I avui, estan contents.
Avui en parlem des d'aquí. Si ens voleu fer saber qualsevol cosa que hàgiu viscut, si teniu qualsevol un problema relatiu al que estem parlant, podeu escriure a solucio@catradio.cat, solucio@catradio.cat, o bé trucar-nos al 93-201-7474, on Dolors Verdés us atendrà. Són els problemes bàsics que hi ha a l'estiu respecte a la pell, doctor Àlex Camps, dermatòleg?
A la pell, si ens referim, per exemple, a la suor, doncs una de les consultes freqüents, moltes vegades més que l'olor, és el fet de mullar la roba. A les dones això els molesta moltíssim. Evidentment, ja no parlem de la suor de les mans, doncs que també és una... Però a l'aixella, per exemple, amb la dona li molesta molt al vestir-se mullar la roba. Aquest és un problema clàssic de quan comença la calor, que es manifesta més. Després doncs, hi ha tots aquells desencadenats, els eritemes solars, cremades solars, els dits fongs de la platja, que no és que siguin de la platja, però que sí que coincideixen, doncs, òbviament, amb èpoques estivals, i que també s'encomanen més, la pitiriasi versicolor típica, que, a més, es tracta molt bé i millora molt.
Caram, quin nom que ha deixat anar.
Sí, és el nom que tenen aquests fongs que la gent diuen fongs de la platja o fongs de l'estiu, que són taques blanques a l'esquena o al pit, o que realment, doncs, és que es tracten molt bé. No tenen una... I són propis, doncs, d'aquestes èpoques estivals, independentment de que tothom es desperta, doncs, a mirar aquelles piques que han tingut tot l'hivern per mirar, i que quan s'han de treure la roba, doncs, s'inquieta tothom millor. Sempre és millor, doncs, que hi hagi un moment d'algú que obligui a mirar-ho, a pesar de que no siguin els millors temps per treure pigues, per exemple.
No és bon moment?
Bueno, és clar, si hem d'anar, doncs, a nedar, i resulta que em fan una ferideta perquè m'han tret una pigueta, encara que sigui senzill, és més còmode fer-ho 3 o 4 mesos abans, però bueno, ens en recordem ara.
Aquests són alguns dels problemes que tenen relació amb la pell, tal com ens està explicant el doctor Àlex Camps, dermatòleg. Li sembla que els anem desgranant per àrees,
raonable,
d'alguna manera, perquè, esclar, d'una banda hi ha el de les suors, d'altra el que és el sol, sí, d'altra el que són aquests peus d'atleta. Mm-hmm. Comencem, si us sembla, anant a prendre una miqueta el sol. There's a land that is fairer than day. Quins són els principals problemes produïts pel sol? Em sembla que deien que l'any passat era molt rabiós, el sol.
Bueno, jo crec que el sol, més o menys...
La gent s'expressa així, sí. És que és molt rabiós.
És que sí, estem localitzant això, i el que també és una mica rabiós és els nostres canvis d'hàbits. O sigui, a migdia continuem al sol, quan abans a l'hora de dinar ens havíem retirat del sol fa no masses anys. Doncs ens passa que també estem sota el sol, vertical, més temps del que estàvem abans. I el principal problema, bàsicament, és l'exposant-se a aquest sol sense les precaucions necessàries. O sigui, hem d'evitar aquelles vermellors de pell pròpies d'una exposició solar. Això és el que bàsicament hem d'evitar. I això està a la nostra mà. La gent pensa que de vegades fem quasi terrorisme del sol. És que diuen els dermatòlegs que no es pot anar al sol. Això no és cert. El sol s'hi pot anar perfectament bé. Ara, hem d'evitar aquell cop de sol que ens posa la pell vermella, que després, doncs, farà... serà un inductor de càncer de pell, i tota aquesta conseqüència que amb una crema protectora adient, de tant en tant, doncs, escapant una mica del sol directe, també, que és ben agradable, roba, que també va molt bé per aquell que no sigui tant de posar-se cremes, o el conjunt de les dues coses, doncs ens ajuden a passar un dia al sol sense les conseqüències que tot això té que comportar.
Doctor, totes les cremes en principi estan testades, per cert que ben aviat canviarà la normativa, l'experimentació animal, pel que fa a les produccions fetes aquí a Europa, sí, estarà totalment prohibida, es deixarà de testar amb animals, perquè ara es feia aquestes cremes es testaven a vegades d'una manera realment cruel i gratuïta amb animals. Totes són bones, en principi no han de crear problemes, ho dic perquè hi ha gent que a vegades presenta al·lèrgia a la pròpia crema que s'ha posat de protecció solar.
Això pot passar, com també, per exemple, si veiem, doncs, que moltes al·lèrgies es tracten amb antihistamínics, hi ha gent que té al·lèrgia a l'antihistamínic, per exemple. Això és un fet real, que qualsevol producte pot provocar un rebuig per part de l'organisme. Ara, en general, també podríem dir que no és el menys freqüent, per això es venen. Mm. El fet, si és real, que totes siguin bones, la normativa marca una numeració, i aquesta numeració, doncs, en principi, jo crec que és creïble amb la majoria de les marques, i que té que haver una... Lògicament, la normativa, doncs, obliga que això tingui una realitat. El número, el que vol dir és que jo puc estar... Si, per exemple, jo em poso una crema que posa factor 8, vol dir que per agafar aquella vermellor que agafo en un primer dia d'estiu al posar-me al sol, si em poso un factor 8, una crema factor 8, trigaré 8 vegades més de temps
de posar-se amb aquella moreno.
Si em poso un 15, 15 vegades més. Si em poso un 30, 30 vegades més. Les cremes, en realitat, tenien que pensar de posar-les per sobre ben bé del 20. Hi ha qui digui del 15, doncs, bueno, però ben bé jo penso que del 20. I llavors aquí és on estem una mica coberts. Repetir l'aplicació de crema periòdicament i, òbviament, posar una mica de quantitat suficient perquè pugui filtrar alguna cosa. Perquè si tant l'extenc, doncs la veritat és que...
Quasi... Vostè quan va a la platja observa que realment es cometen aquests errors.
No, s'ha millorat molt, eh? Ara et sobta que vas a la platja i veus molta concentració, hi ha molta gent amb cremes i amb números adients, etc. Recordar que sota l'aigua
fins a un metro de profunditat ens està tocant el sol.
I que els dies aquells que fa aquella brisa tan agradable són més perillosos perquè el no ser conscient de la calor em fa la impressió de que no passa res. I m'estic cremant amb el sol.
I els dies com avui, que estan tapats, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona?
Ben bé d'un 80 o 90% d'irradiació. O sigui que el que ha d'estar lliure que es posi la crema igual.
Sí, si jo me n'anés a la platja, igualment m'he de posar la crema un dia.
Igualment, jo crec que si per fer esport i per estar lliure, doncs val la pena posar la crema igual.
En principi, aquesta és la precaució que cal tenir, prendre el sol a les millors hores, que són les del matí, primera hora, tarda, darrera hora.
Ni més ni menys.
Estalviar-se, com fan alguns animals sàviament, a l'hora del migdia.
I com feia tothom, feia abans els pagesos i els pescadors, i tothom, no hi havia ningú al migdia del sol, si podien escollir, evidentment.
I utilitzar aquestes cremes que en el cas dels nens suposo que encara s'ha de tenir més protecció.
Més cura, perquè el nen no està escollint. I realment el sol de la infància, la cremada solar de la infància, és la culpable moltes vegades d'aquella lesió que té que tractar el dermatòleg anys després. I nosaltres estem escollint per nosaltres mateixos. Ara, si portem un nen i un nen petit, aquests nens que sembla que és més mariner, si és que el porto a la platja de seguida quan han nascut, això és una bajanada. Vull dir, el nen no hi treurà d'anar a la platja, més bé ho passa malament, passa calor. Després, quan ja té una edat que comença a jugar a la voreta del mar, doncs això està molt bé. Però sempre a unes hores prudents, amb la protectora adient, i realment no en els primers 2 anys de vida, que no cal estar marejant el nen amb una sobre torradora.
Algun altre tema que l'estiu s'agreugi referit al sol, que tingui relació amb el sol, doctor?
Bueno, home, hi ha malalties pròpies. Aquella persona doncs, que sàpiga que per algun motiu doncs, té un procés d'intolerància al sol per algun altre motiu, aquests amb més motius, i aquests sí que no entren dins d'aquesta elasticitat. Aquests doncs, ja s'ho han d'aprendre d'una altra manera i ser més radicals.
També tinc entès que si s'està prenent algun determinat tipus de medicació o algun tipus d'alimentació, la pell pot reaccionar amb el sol.
Sobretot amb els medicaments, els metges anem amb cura amb això, perquè et passa que de vegades doncs el que pren un medicament no el comenta perquè li sembla normal. I doncs hi ha certs antibiòtics o alguns medicaments doncs, que poden fer una reacció i potenciar el que és el fet de cremada solar. I val la pena sempre, doncs, quan amb algun pacient fas un tipus de consulta, preguntar-li què està aprenent en segons quines circumstàncies, perquè si no és que no se't cremarà el sol, o quan el mediques de nou amb algú.
Estem parlant amb el doctor Àlex Camps, dermatòleg, i també ens acompanya el doctor Martín Rueda, podòleg, que en aquest cas ja entrarà en escena perquè també hi ha molts problemes amb els peus a l'estiu, no únicament des del punt de vista de la sudoració, sinó que hi ha un canvi de calçat i poden produir-se determinats problemes. Us recordo que tenim a la vostra disposició l'adreça de correu electrònic solucio@catradio.cat, solucio@catradio.cat, on ens podeu expondre qualsevol pregunta. Si teniu problemes amb determinat tipus de calçat, si heu pensat, per exemple, aquest estiu, no sé, anar a fer una caminada, allò, un tram del Camino de Santiago, quin tipus de calçat és més aconsellable? O si teniu aquell problema gros. És a dir, és que el company de feina, noi, Déu-n'hi-do, qui li diu? Qui li diu que fa una certa olor? En parlem ara perquè tots dos, amb el doctor Àlex Camps i el doctor Martín Rueda, entrarem en el tema de la suor.
Catalunya Ràdio.
Vine a les rebaixes de Carrefour i emporta't una camisa d'home Tex Bàsic. Abans, 9,90 € i ara només 5 €. Recorda-ho, rebaixes de fins a un 50% en més de 3.000 articles. Amb Carrefour és possible.
A mi m'agrada molt anar a l'Aquadiva de Platja d'Aro i a Waterworld de Lloret de Mar perquè m'ho passo molt bé i banyo a una piscina d'onades.
Doncs el meu pare és molt valent i baixa pel camí Cace.
La meva mare diu que així pot prendre el sol mentre jo prego un frigo.
Doncs els meus iaios gaudeixen de la muntanya russa d'aigua.
Aquadiva de Platja d'Aro i Waterworld de Lloret de Mar. Els teus parcs aquàtics. Els nens sempre diuen la veritat.
Hipercor presenta històries de boca i orella.
Hola, senyor Orella.
Hola, senyor Boca.
Quina mala cara que fa, senyor Orella, que no ha dormit bé.
Molt malament, senyor Boca. Vostè ja sap que qualsevol soroll em desvella.
Quin soroll era, senyor Orella?
Una mosca, senyor Boca.
Naturalment, la típica mosca darrere l'orella. Doncs jo tinc una gran solució.
Quina, senyor Boca?
Doncs que ara Hipercor, joc de llit, 3 peces estampat, diversos models, des de 9,95 €.
I l'estampat m'evitarà la mosca, senyor Boca?
Oli en un llum. No veu que les mosques són molt minimalistes? No poden sofrir els estampats, senyor Orella.
Hipercor, ofertes que passen de boca a orella.
Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que, per tenir aigua, el que hauries de fer és tancar-la. L'aigua no és inesgotable. Estalvien. Generalitat de Catalunya.
Saps que si truques al RAC aconseguiràs l'assegurança de moto en les millors condicions i et regalaran un reproductor d'MP3? Ai, la podràs pagar en 12 mesos!
Necessitis el que necessitis, truca al RAC. 902-307-307.
Hola, jo buscava...
Un televisor Full HD TDT i baratet.
I què?
Que li portin i l'instal·li.
Sí?
Miri, jo el llegir la ment i tirar les cartes, sí, però el més nou en tecnologia, el millor preu. Ni que això fos Milar.
Tant de bo tothom pogués oferir el més nou en televisors al millor preu. A Milar sí que podem. A més, t'ho portem a casa. Vine a Milar. Així és molt més fàcil, oi?
La Bíblia de Montserrat, a l'abast de tothom.
Edició popular de la Bíblia en un sol volum.
I també del Nou Testament.
Pròlegs dels abats Cassià Maria Just i Aureli Maria Esquerrer.
Traducció dels monjos de Montserrat en un text clàssic i de lectura fàcil en paper de Bíblia i relligada en cartró.
Preus de venda, Bíblia 17 euros i Nou Testament 6 euros.
Més informació al 93 245 03 03.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Could have heard a pin drop when they walked through the door. Had to turn my eyes.
D'aquí a 6 minuts arribarem a 2:15 del migdia. Això és Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. I això què és? La solució. Where's your halo? Estiu, suor, és bo suar, no?
És necessari.
Si no suéssim, ens moriríem.
Hem de termorregular, per tant, hem de regular la nostra temperatura corporal. I realment, doncs, vaja, hi ha gent que neix amb un problema de que realment no tenen. Tenen una urgència de glàndules sudorípares, l'anhidrosi. Llavors, aquesta gent, doncs, tenen un seriós problema perquè és que no es poden desplaçar amb un trajecte de cotxe a l'estiu, etcètera. I és que si passa la temperatura per sobre dels 38-40 graus o inclús una mica menys, entren en una situació de crisi severa.
Així doncs, suar és bo, té una funció, és el nostre sistema de refrigeració, però escolti'm, hi ha alguns sistemes de refrigeració que estan espatllats perquè fan molta pudor. A què és degut?
És fermentació. El problema és fermentació. La suor fresca, home, la suor informa de moltes coses, o sigui, molta avís que hi ha entre els mamífers és de tipus de captació d'aromes, pues, hi ha cosa hormonal. Però a banda d'això, el que hi ha és que la suor fresca pràcticament no fa olor. El que fa olor
seria inodora.
És, sí, no tant com això, però quasi. Ara, de tota manera, el que fa olor és la fermentació. El mateix que un formatge fa més olor o menys, de vegades si fermenta un Roquefort o un Cabrales, doncs fa més olor perquè aquells triglicèrids estan fermentant. Doncs amb la sudoració passa el mateix.
En tot cas, si la persona tingués la precaució d'anar-se rentant, evitant que fermentés, sí, la suor, no hi hauria cap...
Amb gent que no es pot posar desodorant, els hi dius vostè que està en una oficina, doncs hi vagi sovint al lavabo, aigua fresca i una mica d'alegria d'aigua, i amb això anem la mar de bé. El problema és el que per estrès, per temps, per tot, perd aquesta possibilitat i entra en ferment. Llavors és quan comença a fer aquella olor penetrant.
Hi ha malalties, però, que fan que precisament la suor...
Evidentment, igual que substàncies que s'eliminen. Per exemple, l'all l'eliminem a través de la pell. Doncs clar, si a sobre doncs menjo all o menjo segons quines substàncies, les estic eliminant per aquesta via, també.
Uh-huh.
I això hem de vigilar, doncs, que això és part dels olors corporals.
Uh-huh. Uns olors corporals que tenen també la seva funcionalitat.
Perquè nosaltres hem perdut, eh? Abans els molts mamífers s'identifiquen a través d'aquests olors.
I tot arribaven a triar parella en funció de l'olor,
sí,
que feia cada persona.
Hi ha
persona.
Uns atractius en funció d'això, esclar.
Perquè sí. Això ho han estudiat, no? Oi, sí. Oi que diu molt de nosaltres? Compte, l'olor corporal, no la pudor corporal quan ha fermentat, eh?
Sí, esclar, la pudor i l'olor són qüestions de matís, no? O sigui, una pudor és una olor poc grata, que això pot ser inclús educatiu. O sigui, jo m'imagino que si poséssim amb algú que no té costum de conviure entre gent amb perfums i l'entrés en un vestit d'una persona que portés un perfum, diria quina mala olor que fa. Perquè, esclar, en canvi, nosaltres socialment hem acceptat i hem condicionat, i els perfums van néixer precisament
per enmascarar
aquestes olors.
Doctor Àlex Camps, hi ha persones que suen moltíssim, excessivament. Això té remei?
Això té remei, sí. Té remei. Dins d'un mes menys, però té molts remeis. I val la pena, doncs, de pensar-hi. O sigui,
quirúrgic, a través de medicació,
sí, no. Quirúrgic,
correcció de l'alimentació, no sé.
La destrucció del gangli simpàtic, doncs, per exemple, que dona aquest estímul de sudoració als palmells de les mans, doncs això es pot obtindre per aquest sistema.
La toxina botulínica, avui dia, doncs, un dels tractaments de la hiperhidrosi és la toxina. Estem parlant a partir ja fora del clorur d'alumini, etc., amb els desodorants. Mm-hmm. Si volem, doncs, també disminuir moltíssim aquesta expressió sudoral a la xella o a les mans amb toxina botulínica, doncs pots reduir-la una barbaritat. El que hi ha és que aquests són tractaments dependents. La iontoforesi són apartets, doncs, que per mitjançant unes, diguem-ne, corrents elèctriques, poses els peus en una aigua, allà circulen unes corrents que modulen aquesta sudoració, i tot això és cert que funciona. O sigui, és una realitat.
N'estem parlant avui des d'aquí. Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Falten, 2 minutes perquè siguin 2:15 del migdia. La solució. Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone. I aquelles pedres que diu que et fregues i deixes de suar i ja no et fan pudor els peus, allò funciona, doctor Martín Rueda?
Bueno, això és alumbre, són derivats de l'alumbre, suposo, no? Això sí que funciona, però, a veure, és que hem de suar sempre. A la consulta ens trobem molta gent, doncs, que té la suor normal, però que té una higiene una mica més precària de vegades, perquè no ventila suficient o perquè a l'aixugar-se els peus entre els dits no queda humitat, i tot això fa que la fermentació sigui més ràpida. Mm-hmm. Llavors, posar substàncies que tinguin alumbre, àcido bòric o subnitrato de bismuto, de vegades una mica, o esterato de zinc, suposo, això va bé, dona bon resultat, però és la higiene i la ventilació.
La higiene i la ventilació són la clau. En el cas dels peus, vostè en deu veure de tots colors també, doctor Martín Rueda.
Sí, el que passa és que normalment el peu acostuma a ser bastant net, perquè la gent quan ve a la consulta s'ha rentat el peu, s'ha posat un mitjó,
un mitjó net, que fa sempre si vol que detecti el problema.
Clar, i de vegades les mans són més brutes que el peu, perquè com que venen a visitar-se aporten més protegit. Això és, la mà ha tocat moltes coses. El peu ve amb una funda, amb una sabata, i ve molt protegit. Ara, si tens un problema de suor i és una persona que ve de fora, evidentment ho passa malament, i de vegades la consulta diuen, mira, passi primer, se renta una mica el peu, perquè també es trobi més còmode. I n'hi ha vegades que ja ho hem de derivar al dermatòleg, perquè ja és un problema important que per la seva vida no es li afecta.
Mm-hmm. Quins són els? Per què els adolescents, per exemple, quan es treuen les bambes, que acostumen a ser bambes esportives, tomben?
Home, primer perquè són una mica marranillos, no? Perquè no s'aixuguen bé el peu.
Veig que això de la higiene
és
la primera cura.
Jo de vegades, mira, quan t'aixugues el peu agafa un secador, no? I entre els dits, que quedi ben evaporat, que no quedi humitat. Segon, perquè porten unes sabates que d'unidó, però com que són modes, unes sabates que la pell... O sigui, no és pell, és un sintètic que no té poros per evaporar la suor, i que se posa en la sabata i al dia següent torna a posar la mateixa sabata. La plantilla que va dintre és una plantilla de cotó que va agafant suor i al final, si ho fa una pudor, s'ha de comprar una plantilla extraïble i s'ha de llençar i posar una altra de fibra de carbono o aquestes vegetals, no? Si fan aquestes coses no passaria res, però és que com que no ho fan...
N'estem parlant des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui ens acompanyen el doctor Àlex Camps i el doctor Martín Rueda, l'un dermatòleg, l'altre podòleg, i estem parlant de la suor. Hi ha persona que sua excessivament, té massa sudoració, i ens ha explicat el doctor Àlex Camps que això té remei, i persones que tenen la suor molt forta, o peus que realment fan moltíssima pudor. El doctor Martín Rueda ens deia la higiene és el primer, i en segon lloc, triar les característiques del calçat. Hi ha calçats que ajuden a que no es produeixi tot aquest problema.
Evidentment, el primer que hem de buscar és algo que sigui molt a l'aire, que la suor es pugui evaporar, que no sigui tancat. Una sabata tancada, una sabata sintètica que no tingui porositat, suarem igual, però no s'evapora i queda dintre la sabata. És com una bossa de plàstic. Per tant, el primer, pues, tipus sandàlia o algo que evapori bé la suor. Això és el més important.
Mm-hmm. Actualment s'estan fent sabates, per exemple, amb altres materials. Fins ara era pell d'origen animal, normalment, sinó les sabates d'espart, que aquesta seria d'origen vegetal, i sintètics. Ara podem trobar, per exemple, sabates de fibra de coco. Sí. Realment són més aconsellables aquestes que les de fibra sintètica?
A veure, el problema del sintètic és que normalment dura més i és més barat que la pell natural, i dura més. Té altres problemes, com és la transpiració. Això normalment el que fan és fer forats a la sabata, petits foradets, perquè tinguin més evaporació. Però bàsicament n'hi ha més perquè són més barates que la pell.
Però aquestes que em deia de fibra de coco són millors, més aconsellables?
A veure, més aconsellables...
En definitiva és fibra natural.
Sí, això. Més aconsellable sempre, perquè això després, perquè tingui consistència, té un entramat, no és coco i només coco. Té algun producte que lliga aquesta fibra perquè faci una malla. Ha de tindre la porositat suficient, aquesta fibra, aquest sintètic que lliga la fibra, perquè la suor s'evapori, si no estarien igual.
Sabates que ens permetin ventilar, portar el peu a l'aire. Una altra moda. Les, ja sap per on vaig, no? Les sabatilles aquestes brasileres de goma.
Ja.
Les xancletes, allò no me pises, que llevo xancles.
Ja. La xancleta està pensada per anar un moment a la platja, però no està pensada per caminar. La gent es posa la xancleta i la porten tot el dia. El peu, a l'estiu està més desprotegit. La barrera defensiva de la pell queda més desprotegida. Està més exposat a petites ferides, petits... Tot això, si més a més la sabata no manté una higiene per protecció, pols, piscines, llavors ja no serà la suor només, no. Serà infeccions, serà micosis, serà verrugues, serà tot un munt de problemes.
Tot un munt de problemes que probablement també vegi el doctor Àlex Camps, perquè, esclar, aquestes sabatilles, els peus en l'aire, al final acaben agafant determinats problemes que, déu-n'hi-do, és més fàcil de treure.
Sí que es veu, sí, no? I peus d'atleta crònics que no s'acaben de reclamar i perquè doncs, el tractament tampoc es compleix i per el mateix forma part tot d'una cadena.
I a més, escolti'm, els veus o els ensumes d'una hora lluny.
Sí.
Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I si vostès tenen qualsevol problema, aquí tenim un senyor que els arregla tots. I si no, els acaba d'embolicar i els fa més grossos, Leandre Terol.
Hola.
Deia abans el doctor que això de l'olor corporal, antigament, fa milers d'anys, els humans triaven parella en funció de l'olor. Ara això ja hem perdut aquest hàbit. Però és clar, va variant també, no? El que fa pudor en un cantó, potser en un altre no en fa.
Exacte, perquè tu et dona... No sé, et vas movent per la geografia i també sents una sèrie d'olors que dius, mira, estic arribant a Girona. Ara m'he mogut una mica cap a l'interior, ara. Vull dir, gairebé que olfactivament podríem fer uns viatges impressionants, no? I, curiosament, he trobat...
El senyor del perfum ja els feia. Tornava ximplet pur.
Exacte, sí. Oh, i aquell els notava tot, malament va acabar, no? Fins i tot ja tenim la pel·lícula ja amb DVD per si ho volem veure. O llegir tampoc, llibre, que està molt bé.
Se els va deixar tots allà a la plaça, estesos, allò. Vinga, escolta'm, deixem la pel·lícula al perfum. I, Leandre, el que passa que hi ha llocs que fan pudor.
I
no se sap per on. I aleshores s'hi ha de combatre.
Sí, sí, hi ha llocs que arribes i dius, ostres, això és insuportable. I és que ocupa una gran extensió de terreny. I, curiosament, hi ha una empresa que en la seva pàgina web es presenten dient que ajuda a la indústria en l'art de ser un bon veí. És a dir, si ets un bon veí, igual que si ets un bon company de feina, no facis pudor, no? Perquè, esclar, molestes. Aquesta empresa es diu Odornet, fa 20 anys que es dedica a solucionar les males olors a tota la Unió Europea i fins i tot fora d'aquí, i, de fet, és una empresa que es dedica a les grans males olors. Podríem dir que és, no ho sé si el senyor Anthony Van Arbel, que és gerent d'Odornet, l'empresa que ara citava, no sé si ell d'alguna manera podria entendre que estem parlant de desodorant a gran escala, el desodorant de les indústries o de les grans empreses. Hola, bon dia.
Bon dia.
Vostès fan mega desodorants? Ho podríem dir així o no seria massa bona explicació?
Bueno, nosotros hacemos un trabajo de consultoría para reducir el impacto de grandes olores. Y normalmente no se hace a través de deodorantes, pero a través de cambios del proceso para evitar la formación de olores, que es también en muchos casos un resultado de fermentación de residuos, de productos, pero a través de tratamiento técnico por vía químico o térmico o bien biológico en biofiltros.
Veig que tots s'hi valen, la guerra contra les males olors, no? Tota mena de filtres, mitjans tècnics, químics... Quins són els que donen millors resultats? O no n'hi ha uns que siguin els millors?
Bueno, depende mucho del tipo de olor. Hay algunos olores que se puede combatir con biofiltros, que es básicamente un compost, un soporte... con microfauna que básicamente utilice el olor para sobrevivir y en el proceso los compuestos odoríferos están utilizados y no huelen, no entran en el ambiente. Pero también hay olores que no son adaptados a este tratamiento y hay que tratar de otra manera. Y en este caso se necesita metodologías técnicas de oxidar con ozono o con otros productos o con cloruro, o bien de quemar los olores. Al final, una solución definitiva es de quemar a 1000 grados y hay muy pocos olores que sobreviven a este tratamiento.
Sí. És a dir, d'alguna manera, en el moment en què l'olor estava a punt de sortir d'aquella factoria, fàbrica o el que sigui, vostès va i el cremen a 1000 graus i a partir d'aquí el que surt és fum, no sé si vapor d'aigua.
Sí, es básicamente vapor de agua y CO2, pero naturalmente quemarlo todo es una manera muy caro. Entonces, en muchos casos, cuando hay un volumen importante de aire, tienes que buscar otras maneras que son más económicos y igual eficaces.
Mm-hmm. És el senyor Anton van Arvel, que és gerent d'Odornet, que és una empresa que està ubicada aquí, a casa nostra, i fa serveis a tot arreu d'Europa, bàsicament, i també a d'altres llocs. On s'han trobat amb pitjor olor de tota la Unió Europea? Hi ha algun lloc allò de dir, quin cas més espectacular, l'olor que més es resistia?
Bueno, en todos los países tenemos actividades que hacen olores básicamente catastróficos. Creo que en general hay un orden de olores, pero en general el tratamiento de subproductos de mataderos y de animales muertos en general son los olores peores en la percepción de la población.
I l'olor, la resistència a les olors, hi ha algun lloc on siguin més resistents, que no es queixin tant? Hi ha algun lloc on siguin més fins?
En general, cuando la gente tiene problemas importantes de sobrevivir, los olores no son tan importantes.
Sí, allà on l'economia va pitjor i anem més justos, aquí és igual, no hi ha problema.
Sí, bueno, el olor es como ruido, es un elemento de estética medioambiental, pero en general, como en el Europa del Este, cuando se ha caído el muro de Berlín, la tasa de molestias registradas en estos países fueron en muy poco tiempo al mismo nivel que en otros países. Uh-huh. Entonces, en general, como en Holanda, mi país de origen, hay mucha gente, hay mucha actividad y la gente se quejan un poco más. Aquí en España hay un poco más espacio, pero también la gente tiene casas y quieren vivir en un ambiente sana y agradable y estéticamente bien protegida.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Van Arvel, Anton Van Arvel, gerent d'Odornet d'Holanda. No entrarem en el tema dels porcs on s'engreixen, perquè allà ja es van treure el problema a sobre, ens el van enviar a nosaltres, eh?
Sí.
Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Muy bien.
Adéu-siau.
Adéu.
Sometimes it's hard to be a woman.
Bé, escolta, nosaltres també vam acceptar engreixar els porcs, eh?
Given all your love to just one man.
Avui estem parlant de l'olor, també dels peus, l'estiu, la suor. Si ens voleu fer qualsevol consulta, 93201-7474, 93201-7474. Això és Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. I hi ha una adreça de correu electrònic on també podeu escriure. Em sembla que hi havia algun problema informàtic, per això no hem pogut fer-ne cas, però em sembla que comença a activar-se i a funcionar. Per tant, si arriben les vostres consultes, també les reflectirem en el programa. L'adreça és solucio@catradio.cat. Fem una pausa, us atenem i després continuem amb la conversa amb els nostres convidats, els doctors Àlex Camps i Martín Rueda.
Catalunya Ràdio.
Què, anem a comprar?
Espera't a veure si porto diners. Perfecte, tinc 12 euros. Anem?
Que idea.
Bruses o pantalons per a dona de diversos preus. Ara a 11,95 euros.
Rebaixes de moda a Hipercor.
Que idea.
Tu demanes més teatre i aquí el tens. Tu demanes més concerts i tenim els millors. Tu demanes més cinema, més llibres, més espais, més CDs i DVDs.
Vols dir que no ho vols tot?
Tu demanes molt més i el 3C t'ho posa fàcil. Amb els millors descomptes, tota la informació i ofertes exclusives. Amb el 3C tindràs més teatre, més concerts, més cinema, més discos, més llibres. Fes-te'n soci. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit i paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al con. Al con pot. Al con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Ya son aquí las rebajas del Corte Inglés.
Yo suelo ir con mi madre, pero como no está...
Pues yo voy contigo.
Y yo, con los descuentos que tiene, no me pierdo las rebajas del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento.
Y ya saben, con todas las garantías, si no quedan satisfechos, les devuelven el dinero.
Pues qué majos.
Ya son aquí las rebajas del Corte Inglés.
Alucinantes.
Quan el dia fon a negre, comença el Festival de Barcelona Grec.
Michael Nyman posa música en directe a Man with a Movie Camera, un clàssic del cinema soviètic. Michael Nyman, el 16 de juliol al Teatre Grec.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i a bcn.cat. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Periòdico i Catalunya Ràdio. Festival de Barcelona Grec 2007.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
D'aquí un minut, tres quarts de dues del migdia. Eulàlia, salou, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Mire, resulta que el meu marit sua molt i més que res per la nit deixa tot el que és la jaqueta del pijama i el coixí, tot mullat, i amb una olor agra impressionant. És insuportable.
Queda com marcat, no?, el coixí, sí, de la suor del cap.
De color groc, sí.
Li sua molt al cap, no sé, deu passar-se la nit pensant o...
No ho sé.
Ho traslladarem en els doctors a veure què ens poden dir.
D'acord, moltes gràcies.
No, em sembla que és un problema, que això ens ho aclarirà el doctor Camps, que és bastant freqüent, que es dona bastant, i li demanarem quina solució pot tenir. Gràcies per la trucada, Eulàlia. Deixem l'Eulàlia, que trucava des de Salou, i anem a veure què ens diu el següent comunicant. Santi, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Mira, és el tema de les mans. Em sua les mans, però no contínuament, a vegades. I m'han dit a vegades si està relacionat amb els nervis, però no coincideix amb situacions nervioses, no sé.
O sigui, no és el que estigui vostè en una situació de nervis, sinó que de sobte li suen molt.
Ah, exacte.
Doncs molt bé, prenem nota i li demanarem també a l'especialista que ens digui quin remei pot haver.
Moltes gràcies, felicitats pel programa.
Fins una altra. No. Evidentment, pot semblar, quan parles d'aquests temes, sempre s'hi posa una mica allò de broma. Imaginin-se, vostè és un violinista, per exemple, que li suïn massa les mans, no? I a vegades és un problema, i que realment són problemes que s'han de tenir en compte. Anem a veure què es diu la següent comunicació. Jordi, des de Porqueres, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
A veure, diguem, jo tinc dos fills que tenen, els hi suen bastant els peus. I bé, va venir un dia que feien una olor, doncs, insuportable. I doncs me van receptar dues maneres de solucionar-ho, casolanes, que m'han funcionat, però de meravella. Una és posar els peus en remull una estona amb una mica de lleixiu. Això, després de dutxar-te, agafes, estàs una estona allà, uns 10 minuts, amb els peus en remull, amb aigua i lleixiu, això va bé. I l'altra solució és, quan acabes de dutxar-te, fregar-te'ls amb bicarbonat. Totes dues solucions va bé, perquè un fill ho ha pogut fer d'una manera i l'altre de l'altra. I tot m'ha anat perfecte.
Doncs miri, prenem nota i ho traslladarem. Vejam què ens poden dir. Gràcies per la trucada.
Molt bé, adéu, bon dia.
Teresa, Barcelona, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Bueno, jo volia fer la consulta, la mateixa que ha fet la primera oient.
També li passa això del cap?
Sí, amb la cervetat, que per exemple durant el dia no sua absolutament gens, no té ni olor ni sua, i en canvi a la nit sí que és cert que sua moltíssim i a més és una suor molt forta i que s'han de canviar cada dia els llençols. I llavors, què és el que es podria fer per evitar-ho o simplement perquè li passa?
Molt bé, doncs en prenem nota. Gràcies per la trucada, vale, Teresa.
Adéu.
Maria Rosa, Sant Feliu de Guíxols.
Bon dia.
Digui'm.
Jo volia fer dues consultes.
Doncs endavant.
Primera, la meva filla ha de portar plantilles ortopèdiques. I llavors, clar, evidentment ha de portar una sabata tancada i collada, i l'estiu se li suen els peus, se li fan unes pupes. A veure si el doctor em podria dir més o menys qui, si hi havia, hauria un calçat que li anés més bé.
Uh-huh.
I l'altra pregunta era, les abarques, tipus menorquines, bueno, típiques d'allà, doncs a veure si són bones per portar-les de tot el dia, i cada dia un dia sí i l'altre també.
Molt bé, doncs en prenem nota. Gràcies per la trucada.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Joan, des de Tàrrega, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Mira que jo tinc els peus, em suen una exageració i em fan molta pudor. No puc ni portar sandàlies, he dit un mitjons.
Uh-huh.
Perquè fa molta pudor, no sé què fer, i privat, si es pot operar alguna cosa, no sé què fer.
Evidentment, suposo que es deu veure obligat a anar rentant el peu contínuament, etcètera, etcètera. El tipus de calçat que porta, sintètic o natural?
No porto natural, sintètic, he portat a barques, i amb barques les plantes dels peus completament molles, suades.
Doncs em prenc nota i ho traslladem als nostres convidats.
Val, moltes gràcies.
Gràcies, Joan. En Joan, que trucava des de Tàrrega.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Molta gent no sap que Bezoia és una aigua de mineralització molt feble recomanada per la Fundació Renal. Però saben què és l'efecte Bezoia?
Doncs...
L'efecte Bezoia no s'explica, tio. Se sent.
No ho sé. L'efecte del baixíssim contingut en sals, oi?
És que ajuda a no retenir líquids, que a nosaltres ens va genial.
És sentir-se bé, sí. Aquest és per mi l'efecte Bezoia.
Com et vols sentir avui? Sent l'efecte Bezoia.
Cesària Évora, al Festival de Música Religioses i del Món de Girona.
Dijous, 12 de juliol, a les 10 de la nit, Cesària Évora presenta a les escales de la Catedral de Girona Rogamar, un nou disc ple de cançons nostàlgiques i de celebració.
Viu al Festival de Música Religioses i del Món de Girona.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Pudor de gos com fuig, pudor de gos com fuig, pudor de gat, també hi ha qui diu pudor de gat. Tu no t'agrada, no, aquestes olors?
No.
Mira que durant anys i anys i panys l'home ha conviscut amb aquests animals i amb d'altres animals i trobava com normal.
Sí, però mira...
És curiós, quan repasses una mica cap enrere, dir, aquesta convivència ha estat molt, molt, molt estreta, eh?
Mm-hmm.
I ara què està dient aquest boig? Però... Estem parlant de l'olor dels peus i la suor. Aquest se li ha anat la bola. Necessita vacances urgentment, el Carles. Necessita vacances urgentment. Ai. No, ho estic dient perquè demà parlarem dels animals, doctors. Demà parlarem dels animals, la convivència amb els animals. A l'estiu també hi ha problemes, perquè a vegades segons on vas no te'l deixen portar. Dius, me'n vaig a una residència rural, home, que serà més fàcil que... No, tampoc te'l deixen. I a vegades ens preguntam si no és que tenim com una por. Si aquesta por és ancestral o és moderna. Aquesta no convivència amb els animals. I descobrirem quina és la platja, l'única platja a tot l'estat espanyol on estan autoritzats els banys pels gossos, perquè la resta estan prohibits. Això ens ho descobriràs demà, no, Leandro?
I tant, i parlarem amb l'alcalde d'aquesta platja.
Doncs demà no és cap acudit, eh? Demà no és acudit. D'aquí a 9 minuts arribem a les 2 del migdia. L'Eulàlia de Salou, el seu home, també és un problema que tenia una altra persona que ha trucat, que el seu home també ens ha dit que li passava, que suen moltíssim quan es posen al llit, la jaqueta del pijama i el cap, però no el coixí. Això té alguna explicació? Es pot resoldre?
Aquí, bàsicament, ha comentat dues coses. Una era el color groc, inclús, que deixava.
Mm-hmm.
Jo recordo que fa una bona temporada em deia un que si posessis dormint-nos en un llit, a quina banda dorm l'home, quina banda... Ho podries identificar perfectament pel color aquest groguenc, que és més propi d'una glàndula sebàcea més activa amb l'home que amb la dona. Després, paral·lelament a això, tens la suor, i aquesta suor nocturna de gent que moltes vegades no han suat tant durant el dia, no hi ha una propulsió. Aquí s'ha de mirar també moltes coses, especialment des de quant temps fa que li passa, I mirar que no hi hagi un trasfons d'algú, potser endocrinològic o així, que potser, sense que sigui cap cosa complicada, pugui justificar aquesta activació. Tu preguntaves també ara, per exemple, lo de l'olor de l'animal que fuig. Moltes vegades les suors doncs, són motius també d'estrès. Hi ha molts components que val la pena aclarir i veure dins de quin context d'aquests podria situar aquest tipus de suor. Ara, començar amb un bon perfil d'una història clínica adient, una analítica, i descartar qualsevol patologia. Ja dic que no necessàriament ha de ser complicada, però que pogués justificar d'alguna manera aquest tipus de suor.
Els novel·listes també ho han reflectit, l'olor de la por en la fugida.
És
especial.
És un mecanisme de lliberació, tot el mecanisme de l'adrenalina, la supraadrenal, etcètera, posa en marxa tot aquest sistema.
Tenim més consultes que fan referència a aquest fet de suar excessivament. El Santi deia que li suen les mans, que no ha vist que hi hagi relació amb nervis.
Pot existir, no? O sigui, és a dir, una mínima suor amb la mà té que existir. Si jo ara vull agafar aquest full de paper que tinc sobre la taula, un mínim grau d'humitat per l'adherència ha d'existir. O sigui que també quan tractes una sudoració has de vigilar de no secar massa les mans. I això que deies abans de les professions, jo recordo, fa molts anys, ara moltes vegades ja treballem més amb ordinador, però gent que treballava sobre paper, delineants, etc., que tenien que plantejar-se canviar d'ofici per un goteig tremendo de les mans. Això avui dia té tractament, tal com hem comentat abans, per bloqueig del sistema parasimpàtic i evitar doncs, aquesta suor a les mans, que de vegades quasi es passa d'accés i que fa el que se'n diu àrees vicarians, que et diuen, escolta, pot ser que ara em sugui més l'esquena? Podria ser, és curiós, talles per una banda i va per una altra, i amb algunes vegades té una duració molt llarga, amb una duració més limitada. La toxina botulínica, aquesta tan ben apreciada per la gent que no vol arrugues a la cara, si l'apliques als puestos de suor, sigui l'aixella o sigui els palmells, també bloquegen durant el temps que actuï la substància, que són uns quants mesos, aquesta sudoració. És una mica incòmodo, perquè depèn una mica del metge, però amb una sessió de tractament tens uns quants mesos de llibertat del vessellatge de la suor. No és definitiu, però realment és una bona alternativa. I en quant a la suor dels peus, que ens preguntaven sobre el lleixiu també i el bicarbonat, aquest comentari, això són dos alcalins que realment poden treballar molt bé evitant la fermentació, que és el que dèiem abans. El que passa és que si ho deixes amb remull, poder arribes a carregar-te molt més aquest sistema contaminant que provoca la fermentació i per això després tens una llibertat més prolongada de temps que no pas en productes tòpics que no penetrin tant en la pell i que funcionen. Sí, hi ha una base, té una raó de ser que això funcioni.
Remeis casolans que funcionen i problemes de peus, per exemple, les plantilles ortopèdiques de la filla de la Maria de Sant Feliu de Guíxols, que diu que se li fan unes pupes i després també ens ha demanat si la barca és bona i en Joan que ha de portar mitjons perquè li fa molta pudor al peu.
Bueno, el fet de portar una plantilla ortopèdica no vol dir que hagis de portar una sabata molt especial. Senzillament que tingui l'amplada i la profunditat suficient perquè has de ficar dues coses a dintre, el peu i la plantilla. El problema de l'estiu es soluciona portant la plantilla amb una sandàlia. Clar, si la plantilla és un material que no sigui porós o que és un... Pues, esclar, i més a més va tancada en cordons, com ella diu, és normal que li sui més. Jo li diria que compri una sandàlia, que la plantilla entri dintre, inclús la pot agafar amb una mica de velcro a la part del taló perquè no se'n surti, i amb això ho tindrà solucionat. I després doncs, fer un tractament, inclús fins a la cura de l'abuela, no? Allò de posar aigua amb una mica d'àcid acètic, no? Perquè de vegades també el que passa és que, clar, la pell té un sistema defensiu i té un pH, i en la sudoració aquest pH s'altera, i per això surten pupes, igual són micosis, o també la pell molt humida per resistència, i llavors és més vulnerable al roce o a un agent agressiu. Per tant, les albarques no, les albarques no són bones per caminar, les albarques de Menorca és perquè el pagès que estava a la terra, li entrava a la terra i li entrava i li sortia. Amb una sabata acurada seria impossible, no? Llavors, el d'albarca era un sistema de que, igual que entrava a terra, anava sortint, però normalment aquestes persones treballaven al camp i tenien la planta del peu molt més forta que nosaltres. Nosaltres la portem massa protegida i tenim una manca de teixit adipós i d'amortiguació. El pagès no, perquè estimula i la funció hacia l'òrgano, no? Per tant, no són bones per caminar.
El terra del camp és irregular,
sempre irregular,
tot el peu.
Per tant, això no es pot extrapolar a la ciutat. Evidentment, no són bones per caminar.
Mitjons, quins mitjons ens hem de posar?
No s'han de posar un mitjón que sigui d'una fibra natural, que sigui de fil, que sigui de cotó, però que no sigui sintètic. I ja està. Cotó o...
Escolti'm, allò que feien, allò que deien del francès, no? Les sandàlies amb mitjons, vull dir. Això és un bon hàbit, portar mitjons així a l'estiu?
A veure, si tens un excés de sudoració i te poses doncs, uns polvos d'àcid bòric i poses el mitjó, aconseguiràs que la suor sigui absorbida per el mitjó i que la substància que poses al peu tingui més temps d'actuació.
La Fina des d'Igualada diu que sua molt però que no fa olor. Diu si és normal. És fantàstic, no?, que no faci
olor. Si fermenta poc, mentre aquesta suor... És que això és un... Ja, com hem dit al començament del programa, hi ha especialment moltes dones que el que es queixen és de que el suor es ataca, mulla el teixit de sota de l'aixella. I sobretot, doncs, quan se'n van de festa, un casament o alguna cosa, els hi fa molta ràbia posar-se un traje una mica escotat i que els hi comenci a mullar la vora del traje. O sigui que moltes vegades hi ha gent que vol menys suor, no tan sols per l'olor, sinó per aquesta molèstia afegida.
Han entrat ara perquè hi ha hagut un problema informàtic i no entraven els correus. Perjudicial prendre el sol amb un problema que sembla ser foliculitis de Calvante?
Sí.
Millor no prendre'l.
Sí, home, sí. Sempre que hi hagi un procés de fondo, s'ha de ser més cautelós.
Molt ràpidament, ens demanen si el peu sec funciona.
El peu sec funciona, sí.
Està bé?
Sí.
Una filla que les famoses aquestes sabatilles Geox en un mes les destrossa. Li posen de tot, però no acaba de funcionar. Suposo que el que ha de fer és adreçar-se als professionals per veure el cas fil per randa. El clorhidrat d'alumini que porten alguns desodorants pot acabar taponant els ganglis, diuen?
Home, anem a veure, el clorhidrat d'alumini, si un es mira una mica, si hi ha el prospectet, doncs, procuro anar ràpid per contestar, realment té que tenir la concentració que més o menys te'l trobes amb la majoria de desodorants del mercat. I això s'ha de posar amb la pell seca, contràriament al que fa la gent, que molts se'ls posen recient sortits de la dutxa humits, i té que ser amb la pell seca, i moltes vegades no cal posar-lo a diari perquè acumula. Mm-hmm. O sigui que molts clorhidrats d'alumini te'ls pots posar o a dies alterns o cada dos o tres dies.
Doncs són consultes que ens feien arribar els nostres oients. Per cert, no em deixi aquesta de la Maria. Pren hidroferol, pot prendre el sol a l'estiu o millor que no?
Que vagi amb cuidado.
Molt bé.
És millor.
Doncs moltíssimes gràcies, doctors. I aquest no el resol, perquè, clar, què ha de fer aquesta persona? Diu que té un company que no, i que fa molta pudor. Diu, què fem? Com li dic? Deixi-li una nota, anònimament. No a la taula. És que és difícil de dir-ho, eh? Què fas?
Com? Això ho he sentit moltes vegades. En fulano, com li diem? I qui li diu? Perquè no és fàcil. Quan
potser després ho agraeix, aquella persona.
Mira que sí.
Doctors, doctor Àlex Camps, doctor Martín Rueda, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguin molt bon estiu, molt bones vacances.
Moltes gràcies. Vosaltres.
Gràcies també a tots vosaltres per fer-nos companyia cada dia. Demà hi tornem. Demà la por als animals i els animals a l'estiu. Són un problema o no? Demà en parlem.